Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Staring at this blank piece of paper for an hour trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. You are on the plane, flying in, while I'm struggling with this song, trying not to say what I want to say, which is I love you. I'll say, you make my...
L'ESDI, l'Escola Superior de Disseny, col·labora habitualment amb la ciutat en diverses iniciatives. En aquest cas, ho ha fet amb l'Escola Industrial i el Gremi de la Fusta de Sabadell per al concurs de Sant Josep, el patró del gremi i una de les festes més importants de l'any per a aquesta entitat. Els alumnes de fusteria hauran de muntar un galant de nit, aquell moble que s'utilitza per penjar la roba durant la nit, que ha estat dissenyat per un estudiant de l'ESDI. I per parlar d'aquest producte i de molts altres, saludem a l'Elisabet Ferrandiz, que és la responsable de l'àrea d'experimentació i aplicació de producte de l'ESDI. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, la característica principal del producte que doncs, han dissenyat els alumnes de l'ESDI és que ha de ser senzill perquè el puguin construir aprenents de fusteria. Això ja d'entrada és un repte.
Bueno, és un repte com qualsevol altre repte que puguis plantejar en el briefing d'un projecte. En aquest cas, ja fa 4 anys que fem aquesta col·laboració, tots els productes que s'han dissenyat s'han plantejat com a productes senzills. La proposta del producte sempre ha vingut una mica des de la vessant de l'escola, des del professor, de l'assignatura, i sempre ha proposat productes que es poden resoldre d'una manera relativament senzilla. Però més que a nivell de disseny de línies, és més a nivell de quins tipus d'encaixos, quin tipus de detalls constructius han d'utilitzar perquè es pugui realitzar realment això amb 3-4 hores que dura el concurs.
Clar, perquè aquest és un dels hàndicaps, no? Només tenen 4 hores per construir doncs, aquest armari, no? Aquest moble, i a més s'han d'unir totes les parts
només amb cola, no? Sí, estan enculades o encaixades.
Exacte, sí. O sigui, sense cargols, vaja.
Sense cargols, sense cap tema de cargols.
I com es treballa doncs, en el disseny d'un producte amb aquests condicionants?
Bueno, es treballa simplement descobrint solucions que et funcionin en el disseny que tu estàs plantejant. Pensa que inclús els alumnes aprenen moltes vegades dels aprenents de fusteria perquè els encaixos que es plantegen com a dissenyadors no sempre són els millors. Vull dir, ells no són els experts en fusteria. Qualsevol dissenyador el que fa sempre quan dissenya un producte, depenent la tecnologia, el material que tria, és parlar molt amb el tècnic que farà aquell procés o aquella realització. Vull dir, estem fent una col·laboració entre perfils que en el món professional s'hi trobaran. Vale? Llavors, és molt interessant la relació perquè tant els alumnes de fusteria, quan venen a veure com presenten els nostres alumnes el projecte, veuen propostes de disseny que els hi poden arribar amb ells com a professionals per realitzar i veuen on podríem millorar un encaix o quina solució constructiva podria ser d'una altra manera o si allò s'aguanta o no s'aguanta. I els nostres aprenen precisament dels fusters, que en saben més amb aquesta matèria, de la construcció, si és millorable o no. Tot dissenyador no pot ser expert en totes les tecnologies constructives de tots els materials que poden utilitzar. I, per tant, és sempre un treball còmplice amb el professional que construirà això. I llavors la relació és molt, molt bonica. I, a més, la comencen abans de sortir a la seva vessant professional.
Sí. Uh-huh. De tots els productes que s'han dissenyat pels alumnes de l'ESDI, s'ha triat el de l'Alba Molist. Uh-huh. Què té aquest galant de nit? Per ser escollit, per ser triat.
El projecte l'han triat els professors del departament de l'Escola Industrial i jo crec que el que es fixen sobretot és que tingui la complexitat adequada per poder realitzar-se amb aquest temps. O sigui, ni que sigui massa senzill ni que sigui massa complicat, tots són una mica abarcables amb aquestes hores. Però a ells els hi costa triar, és difícil triar, perquè, clar, tots treballen amb aquesta hipòtesi, no?, de fer productes que es puguin realitzar, i ells fan el seu prototip. Ells el munten i veuen si realment allò es pot realitzar en 4 hores o no. Llavors, bueno, jo crec que hi ha una part també de component de gust, però en realitat el que trien és no el millor disseny, sinó el que creuen que amb aquelles 4 hores, per la complexitat que té, els alumnes de fusteria el podrien realitzar.
Uh-huh. Llavors, factible, sí.
Sí. No vull donar molts detalls del producte en si, perquè els alumnes que participaran no el coneixen en el concurs. De fet, tots estan exposats a l'escola, al hall, els tenim tots exposats, però no hem posat ni el nom de cada alumne a prop del seu projecte, precisament per no donar pistes.
Uh-huh. I explica'ns, a veure, el producte, o sigui, l'autora d'aquest producte formarà part, això sí que ens ho pots explicar, del jurat del concurs,
sí,
no? Quins elements tindrà en compte per valorar doncs, com es construeix després doncs, el seu disseny?
Bueno, això, ella forma part de l'equip del jurat, no és només ella, ¿vale? Llavors estan valorant tot, des de com estan tractant tot el procés de construcció fins als acabats finals, com són de polits aquests acabats. En realitat, pensa que al final tenen 30 menys o menys productes que són iguals, i és molt difícil arribar a distingir. S'han de fixar molt en tots els detalls i com estan els acabats i que acabin, els que acabin, perquè a vegades hi ha algun que no arriba al final, quasi tots arriben, però hi ha algun que no arriba. Llavors, ells es van fixant en tot, els hi donen, de fet, tot el barem està treballat des de l'escola i ella s'hi suma aquesta catalogació o aquests detalls que ha d'anar vigilant. Uh-huh. Vale? Jo no recordo tots els paràmetres, però és una més de l'equip i és molt bonic per l'alumne que participa amb el jurat veure com estan construint el seu disseny i veure també com treballen els alumnes, vull dir, la dedicació, el carinyo que hi posen, si a vegades la temptació d'ajudar o no ajudar, si donar alguna pista, fer algun comentari, i ells s'han de mantenir una mica al marge, no? Però en realitat és bàsicament això, és la construcció que sigui el més fidel possible a l'original, a tots nivells, amb tots els detalls, però també al nivell d'acabat, el polit que està el producte.
La col·laboració de l'ESDI amb el Gremi de la Fusta de Sabadell i l'Escola Industrial ja fa 11 anys que dura. Digue'ns per què és tan important, tan vital aquesta col·laboració.
Bueno, nosaltres pensem que és molt interessant, sobretot pels els alumnes de les dues escoles. A part d'entitats que estan en una mateixa ciutat, durant aquests 4 anys, el més bonic, jo trobo, cada vegada que ens trobem, és veure com interactuen, el que et deia abans, tant els alumnes que venen a les presentacions dels nostres com nosaltres quan anem allà al concurs. A part de que, pues, a nivell d'instal·lacions, a nivell d'algun altre projecte que pugui sorgir, a vegades ens podem plantejar alguna altra col·laboració, anar junts amb algun altre projecte. Però en aquest cas concret, els alumnes de l'escola industrial moltes vegades se'ls obre la possibilitat d'anar un pas més enllà de la seva formació. Alguns han vingut després a estudiar disseny a l'escola. I en el nostre cas, els alumnes aprenen del professional que en sap encara més de la fusta que ells, del que ells han estudiat a l'escola. Llavors, per nosaltres penso que el més positiu de tot és realment aquesta col·laboració entre els dos perfils de futurs professionals que s'hi trobaran després al carrer. Això és el més bonic. Després, a nivell d'entitats, doncs això, estàs al mateix lloc, estàs molt proper, pots amb un projecte que tinguis utilitzar els seus tallers o anar a veure si et donen recolzament amb algun altre projecte que estiguis fent. Sempre les entitats que estan properes és molt, molt fàcil, i molt, a més de que és molt fàcil col·laborar amb ells, amb el Jordi Jové, amb el Joan Colet, els que han coordinat sempre aquest... De fet, són tots els professors del Departament d'Amoblament, no? Però que és molt fàcil treballar amb ells. És molt...
Es fan col·laboracions similars amb d'altres empreses pel que fa al disseny de productes, com en aquest cas?
Sí. Molts. L'escola sempre intenta, sempre que és possible, ficar-ho en el marc d'una assignatura, intentar portar un projecte real, ja que ens passem 4 anys amb ells fent projectes perquè vagin utilitzant la metodologia de fer qualsevol producte. Sempre que podem, convidem alguna empresa a que posi ella a l'encàrrec, que posi ella el briefing, de manera que els alumnes no sols tenen els comentaris o el seguiment dels professors de l'assignatura, sinó que també tenen un feedback del món professional, d'aquell expert que està en aquell sector o que l'està encarregant o que està fent com de client. Llavors, en producte hem tingut diverses col·laboracions, des de disseny d'il·luminació. Mira, una última que hem fet també aquí a Sabadell ha estat amb l'exposició que s'ha fet just aquí al costat del Museu d'Art de Sabadell.
Sí.
Amb l'exposició que va haver-hi del Magent, de Josep Maria Magent,
sí,
d'il·luminació, doncs l'assignatura de disseny d'il·luminació es va inspirar en aquest autor per fer el projecte que feien els alumnes a l'assignatura. I ara, del 6 de març al 6 de maig, estaran exposats els prototips que van fer els alumnes també aquí. Vull dir que sempre que tenen un feedback, clar, aquí han tingut dels propis familiars del Magent, feedback sobre els projectes que estaven fent inspirant-se amb el seu pare, no?
Clar, això és molt enriquidor.
Sí. Uh-huh. Vull dir que sempre que podem, aquest tipus de col·laboracions, ja siguin amb empreses, ja sigui amb entitats de la ciutat que sorgeixen, és sortir de l'aula, no? És una altra aportació diferent a la del professor i això motiva molt a l'alumne.
I el disseny és el que es té més en compte a l'hora de comprar un producte? O en el sentit de, no sé si sempre passa per davant d'altres conceptes, com poden ser la utilitat, la confortabilitat o fins i tot la mida?
Jo et diria que depèn del producte, perquè quan parlem de producte parlem de... És que tot és producte, ¿vale? Però jo, per afegir alguna cosa nou, el que et diria és que el que ara és més important és l'experiència que es té utilitzant aquell producte. Vull dir, el disseny de producte ara passa pel disseny d'experiències, més que pel disseny de productes en si. Vull dir, sempre es poden millorar coses, sempre es poden millorar una funcionalitat d'un producte, però ara el més important és, una, que hi ha moltes tecnologies que abans no teníem que fan que el producte sigui un gadget molt més necessari o que solucioni moltes més coses a l'usuari, i l'altra, que l'ús d'aquest producte, a part d'ajudar-te, t'està... està creant una experiència amb l'ús, està sent molt més fàcil d'utilitzar, per exemple, si parlem de dispositius mòbils o d'algun producte intel·ligent, que el compres no només per un component estètic, sinó per una marca que t'està oferint una sèrie de qüestions o t'està fent sentir, et sents identificada amb ella per algunes raons. Vull dir, pensa que ara, si tu t'hi fixes amb els anuncis que hi ha a televisió, per exemple, o tot el que es fa viral a través de les xarxes, ja no t'estan explicant què fa el producte, ja no t'estan venent. T'estan venent uns valors o t'estan explicant una història amb la que tu te sents identificat. Llavors, ara nosaltres no comprem per temes funcionals, comprem per temes emocionals i per sentir-se vinculats a una marca, a uns valors d'una marca o a una experiència que tu tindràs utilitzant aquell producte.
Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, Apple, no? Doncs, és tot un expert en aquest tipus de disseny, en aquests valors, en aquestes experiències,
exacte,
no?
Exacte, sí. És una mica qui ha marcat tendència, Apple.
És la clau, no?
És la clau.
Sentit,
és
vendre
és un
producte.
Dels referents, exacte.
I tornant a la fusta, és un material que està de moda per construir productes?
És un material que sempre estarà, jo crec, per les seves característiques, perquè és un material que és molt càlid, que és molt amable. Nosaltres depèn molt de què vagis a dissenyar i on anirà, tant a nivell d'espais com a nivell de productes. Però és evident que tu dissenyes perquè la persona estigui a gust o perquè la persona, aquest ús, tingui una experiència agradable. Llavors, clar, hi ha materials que són molt més freds, com el metall, per exemple, i clar, la fusta com a material és un material que sempre és molt difícil renunciar a aquest material, i jo per això penso que sempre serà un recurs pel dissenyador. També s'ha de dir que surten nous materials que a nivell de qualitats, de tàctils i de sensacions ajuden molt a tenir altres opcions, i que també doncs, la joventut, la gent més jove, li agrada molt més canviar, no? Vull dir, ara es dona molt més valor a coses noves que a coses ben fetes que durin molt de temps. Això és una llàstima, però és el que hi ha, no? Tot el que és nou sembla que hagi de ser millor que l'antic, no? I llavors, bueno, sorgeixen molts materials que et donen característiques amb les que el dissenyador pot jugar.
Uh-huh. De totes maneres, en els darrers anys podríem dir que sembla que s'ha posat de moda, no? Els materials naturals, que la fusta doncs torna doncs, a estar ben valorada, en el sentit de que doncs es fan fundes de mòbil, ulleres, no?
Però jo crec que tot forma part una mica d'aquesta corrent o a tots nivells valors que la gent va adquirint de que hem de tractar les coses d'una altra manera, de que hem de ser curosos amb el medi ambient, de que bueno, algú hem de fer, no? I realment està en la mà de l'usuari, del consumidor, el que les dinàmiques de les empreses canviïn, no? I de fet les empreses moltes vegades es posicionen per una demanda social en aquest sentit. I llavors és que va tot com una mica vinculat. És no mal baratar menjar, és utilitzar materials que siguin més respectuosos amb el medi ambient, no sols els materials, sinó els processos que utilitzen aquests materials per poder-se utilitzar, on acaben després, amb aquesta vida, quan tu mires la vida d'un material, no mires només l'ús, sinó també després si es podrà reutilitzar o com es desfà, en el sentit de com pot afectar el medi ambient, el seu cicle de vida, no? I llavors jo crec que la gent cada vegada és més conscient de tot això.
I quins avantatges suposa i quins inconvenients també té la fusta respecte a altres materials?
Bueno, doncs això, per una banda, s'ha de... Jo no és que sigui experta en la fusta, vull dir que no és el meu recorregut, però sí que és veritat que... amb cura, vull dir, no talant tots els boscos, ni perquè inclús l'ús del paper s'intenta ser molt més conscient, vale? Però, per exemple, molts d'aquests projectes que hem fet ara es van fer amb aquella ventada que va haver-hi que va caure tants arbres i es van com reutilitzar, vale?
Del bosc de Can Déu.
Exacte,
sí.
Del bosc de Can Déu. Vull dir que, en realitat, és més... utilitzat amb cura i amb molts processos, moltes vegades no és ben bé fusta totalment massissa o noble el que s'utilitza, sinó que hi ha molts processos, sinó el procés que utilitzis, que jo no conec tots els detalls, però els de les fustes són més naturals, i també perquè a nivell de components són components molt més naturals que plàstics, i els processos que utilitzes en plàstics per sobretot en contacte amb el ser humà, no? Llavors, evidentment, tots els processos cada vegada es van millorant més, no? Vull dir, a nivell de plàstics també es van millorant moltes coses, però nosaltres, com a usuaris, sabem, per exemple, que doncs, no podem escalfar amb un microones coses de plàstic perquè el que desprèn no és bo per nosaltres. Vull dir, hi ha una sèrie de qüestions que certs materials ja no és sols el rebuig d'aquest material com causarà en les deixalleries o on vagi a parar, sinó també en el contacte amb el ser humà. Vale? I llavors, clar, la fusta tots aquests aspectes nocius no els té. Vale? En tot cas, ens podríem plantejar el tractament de la fusta, si els vernissos que pugui tenir o les pintures que pugui tenir, quins tractaments tenen. Vale? Però el material en si, quan més pur o quan menys disfressat, en contacte amb el ser humà més sa és, diríem.
Doncs molt interessant descobrir molt més sobre aquest material i sobretot sobre aquest moble, el Galant de Nit, i aquest projecte en col·laboració. Moltíssimes gràcies, Elisabet Ferrandi.
Vinga, a vosaltres.